L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. La salutació de qui us parla i acompanya a l'hora de donar-vos la benvinguda en aquest temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a divendres, som a 17 d'octubre a les portes del cap de setmana. Un dia més ens disposem a repassar l'actualitat informativa de la jornada. Comencem, com sempre, a ritme de titulars en un temps d'informació en què avui vindrà en bona part dedicat, sobretot en el seu primer bloc, a aquest escorcoll que ahir, durant més de 15 hores, va sofrir l'Ajuntament del Canà. Després d'aquestes 15 hores de registre van ser posats en llibertat i sense càrrecs tant l'alcalde com el regidor d'Urbanisme. L'equip de govern canareu recorda que la Guàrdia Civil té tota la informació que se'ls ha requerit des de fa un any i que de moment no hi ha ningú imputat sobre aquesta qüestió. Per fer-ho i per demostrar la seva innocència, avui mateix ja han organitzat una roda de premsa en què han donat explicacions als mitjans de comunicació, una roda de premsa de la que en tindrem també un bon extracte en aquest temps d'actualitat. Un temps d'actualitat que avui farà referència també a l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, que es va negar a declarar davant dels Mossos i avui divendres al matí estava previst el seu pas a disposició judicial. Avui parlarem també de qüestions relacionades amb la pesca. El fins ara president de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla, Janet Llambrí, que es defensa davant dels arguments exposats pel Cabildo, arguments que el van forçar a la dimissió. L'Escola de Música ofereix ara també classes de guitarra a Santa Bàrbara. Aquesta és la primera vegada que s'ofereix aquesta possibilitat per estudiar un instrument que no és pròpiament de banda. La banda últimament ha participat a la Trobada Nacional de Bandes de Música de Catalunya i va ser la invitada a l'Escola d'Estiu de Prada de Conflent. Via del Tebre, és en marxa ja el projecte Joves Aprenents. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida ampliem aquí, a l'informatiu Emuter.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant d'aquest escorcoll que durant pràcticament 15 hores va viure en el dia d'ahir l'Ajuntament d'Alcanà. La Guàrdia Civil va abandonar les dependències municipals passades les 2 de la matinada. A les 11 del matí havia començat aquest escorcoll que va tindre la detenció de manera preventiva de l'alcalde Alfons Montserrat i del regidor d'Urbanisme Manel Martí. Una trentena d'agents van participar en aquest nou requeriment d'informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'obres públiques. Els agents es van endur en documentació, discos durs dels ordinadors de serveis tècnics i també del regidor, però en principi no van trobar cap motiu per traslladar els regidors a declarar en dependències policials i van ser posats en llibertat sense cap càrrec. Uns regidors i l'alcalde també, que a la seva sortida de l'Ajuntament van ser aclamats per centenars de veïns i també càrrecs del territori que durant tota la jornada es van afegir a les mostres de suport que durant tot el dia va viure la plaça de l'Ajuntament d'Alcanar. Des de les 11 del matí fins gairebé les 2 de la matinada, els agents de la Guàrdia Civil van escorcollar les oficines municipals, reclamant a l'alcalde i al regidor d'Urbanisme, així com als tècnics dels serveis d'Urbanisme, documentacions sobre expedients d'obres i adjudicacions fins en aquest 2014. Segons precisava l'alcalde, es tractaria d'informació complementària a la ja recollida el passat 20 de novembre en una altra actuació judicial del mateix caràcter que en aquell dia va tindre lloc a l'Ajuntament d'Alcanar i en aquest cas volem dir referida a nous projectes adjudicats aquest 2014. L'actuació va fer que l'Ajuntament d'Alcanar sigués desallotjat. Tots els treballadors d'altres departaments van ser fets fora dels seus llocs de treball i no han pogut retornar fins al matí d'avui en divendres. En el moment d'iniciar l'operació, una nota de premsa de la Guàrdia Civil atribuïa a Alfons Montserrat i a Manel Martí, així com també a diversos constructors del municipi, suposats delictes contra l'administració pública, com prevaricació, malversació, manipulació per alterar el preu de concurs públic i revelació de secrets. A la seva sortida, ja passades les 2 de la matinada, de tota manera, l'alcalde remarcava que, tot i el requeriment d'informació d'ara fa un any i l'escorcoll d'ahir dijous, ni ell ni el regidor d'Urbanisme han estat encara imputats judicialment per cap possible delicte. Escoltem les paraules que ahir a la nit oferia als mitjans de comunicació l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, explicant què els havien demanat els agents de la Guàrdia Civil durant l'escorcoll i assegurant que la detenció, tant d'ell com del regidor, havia estat preventiva per part de la Guàrdia Civil i no per ordre judicial mentre va durar el registre. Alfons Montserrat.
Han fet el registre sense requerir documentació, que és nova informació de nous expedients fins al 2014. Ens demanen pràcticament tot tipus de contractació perquè estan buscant contractacions que s'han fet des de l'inici fins a l'actualitat. Suposo a veure si hi ha algun error administratiu o una irregularitat, algun fall, alguna discrepància, si estan buscant. És que no, l'ordre de detenció no venia del jutjat, sinó que ha sigut una cosa de la Guàrdia Civil i torno a dir que ha sigut cautelar mentre ha durat el registre.
Alfons Montserrat lamentava també la situació viscuda, una situació que s'escapa, deia, de tota lògica jurídica.
I lamentem aquesta situació, que penso que s'escapa de la lògica jurídica i potser s'ha de buscar algun altre tipus de lògica. L'Estat ja sap el que deu fer i suposo que un rato o altre ja es cansaran. Mentrestant, nosaltres estem aquí, les portes de l'Ajuntament estan obertes, els expedients estan aquí i tot el que anem fent estaran a disposició d'ells. Per tant, una altra cosa no podem fer.
Cal dir també, i al fil d'aquesta qüestió, que este mateix matí, concretament a partir de les 11 i a la sala de plens de l'Ajuntament, s'ha organitzat una roda de premsa en la que ha comparegut l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, acompanyat de tot l'equip de govern, així com també de càrrecs d'Esquerra Republicana de l'àmbit comarcal i el diputat Lluís Salvador. En el transcurs d'aquesta roda de premsa ha volgut començar agraint les mostres de suport que durant tota la jornada d'ahir van tindre tant de la població com d'amics i simpatitzants del partit, familiars i companys d'altres corporacions, i explicava, ha fet una detallada relació dels fets ocorreguts en el dia d'ahir. Uns fets que es remunten ja al juliol de 2013, quan va haver una denúncia anònima i posteriorment una altra designada el 20 de novembre d'aquell mateix any. Es requerien en aquella ocasió una vintena d'expedients, tots ells van ser lliurats i l'Ajuntament d'Alcanar va rebre una notificació en què s'indicava el 16 de setembre d'este 2014 que no hi havia indicis suficients per fer cap tipus d'imputació, amb la qual cosa ningú fins al moment estava imputat per tots aquests escorcolls, per tots aquests requeriments de documentació. Un mes després, del passat dia 16 de setembre, ahir, justament 16 d'octubre, es presenta aquest equip de la Guàrdia Civil amb el requeriment de més documentació i un registre als serveis tècnics de l'Ajuntament, acompanyat de la detenció cautelar de l'alcalde i el regidor. Concretament, ahir es van demanar 23 expedients nous, la majoria referents a adjudicacions d'obres dins l'any 2014. Es busca l'existència, deien, d'una banda organitzada entre l'Ajuntament i els constructors d'Alcanar, que suposadament seria la responsable d'aquests delictes. L'alcalde, Alfons Montserrat, en aquesta roda de premsa, ha volgut posar de manifest la sensació d'indefensió davant d'una actuació desproporcionada i sense cap mena de lògica amb l'acarnissament per a l'Ajuntament d'Alcanar i les seues persones. Alfons Montserrat.
Davant d'aquesta situació, entengueu que la nostra sensació és que estem en una sensació d'absoluta indefensió. L'actuació que es va viure ahir entenem que és una actuació totalment desproporcionada. Tots aquells que hagueu pogut comparar o veure altres actuacions, suposo que tindreu elements de judici suficients per a valorar i per a qualificar el que ahir vam viure. I el que sí que vos puc dir és que mos fa difícil pensar a quina lògica obeix. Se fa difícil pensar que això sigui una lògica jurídica i ens fa difícil pensar a quina lògica obeix. El que sí que sembla és una voluntat d'encarnissament de la Guàrdia Civil en l'Ajuntament d'Alcanar o en les nostres persones. Perquè el cert és que ahir, després de 14 hores bones de que va entrar la Guàrdia Civil, de que va prendre l'Ajuntament, de que se va estar aquí, després de 14 hores ens van deixar en llibertat sense càrrecs. Fixeu-vos que un any després de que es fa el primer requeriment del 20 de novembre de l'any passat i un any i mig després des de que es fa la denúncia, o sigui, un any i mig després, que han tingut un any i mig per estudiar-se, analitzar, valorar, tal, encara no hi ha cap tipus d'imputació, la qual també genera una situació d'indefensió, perquè no estem imputats, no estem acusats, i per tant no podem exercir la nostra capacitat de defensa.
També l'alcalde ha volgut remarcar que són en llibertats i sense càrrecs tant ell com el regidor d'Urbanisme després de més de 14 hores d'escorcoll, que a hores d'ara tampoc no tenen cap citació judicial per declarar, que són totalment lliures, però això sí, que ja porten dos escorcolls viscuts a l'Ajuntament amb la sensació i la conseqüent, pensament de que no es respecta el poble d'Alcanar ni tampoc l'autonomia local. Alfons Montserrat.
Per tant, lo cert és que després de 14 hores de saqueig de l'Ajuntament mos deixen en llibertat sense càrrecs, un any i mig després de la denúncia no hi ha cap tipus d'imputació i que a hores d'ara encara no tenim cap citació per anar a declarar. O sigui, estem exactament igual que fa un any i mig. Això sí, en dues visites més. Però llevat d'això no tenim cap cosa més. Per tant, el que pensem és que no s'està respectant ni el que és l'autonomia local ni s'està respectant el poble del Canà. Perquè no ens enganyem, tot el que s'ha fet són actuacions que s'haguessin pogut fer tranquil·lament en una senzilla requeriment de documentació en una situació d'Ajuntament del Canà, jutjat, ens requereix documentació, la portem i aquí s'acaba. En canvi, no s'ha preferit seguir aquesta via i per segona vegada, tot i que en aquesta segona vegada l'Ajuntament d'Alcanar ja està personada a la causa i per tant, a pesar d'això, per segona vegada s'ha tornat a procedir a fer una actuació que considerem que és totalment desproporcionada. Els mitjans sabreu perfectament que ha estat anunciada del Ministeri d'Interior, per subdelegació, i que tornem a dir, mos fa difícil pensar dins de quin encaix correspon aquest tipus de procedir.
Cal dir també que simultàniament a l'escorcoll de les oficines consistorials, ahir dijous al matí, efectius policials van enregistrar també la seu i també el domicili de tres empresaris de la construcció d'aquí d'Alcanar, tres empresaris que van ser detinguts i deixats en llibertat posteriorment a la seva declaració, després que siguessin traslladats a la caserna de la Ràpita on van prestar aquesta declaració. Els empresaris que haurien executat obres com la urbanització de trams de carrers d'Alcanar o la Biblioteca de les Cases els atribueixen suposats frau, alteració de preus de subhasta pública i falsedat documental.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en mute.
Seguim amb un altre dels temes d'actualitat al nostre territori. L'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, es va negar a declarar davant dels Mossos d'Esquadra i en el transcurs d'aquest matí, d'avui divendres, estava previst que passés a disposició de la titular del jutjat número 1 de Tortosa. Recordem que Daniel Ferrer va ser detingut dimecres passat per les factures inflades a proveïdors en el marc de les investigacions obertes per la fallida de l'entitat de la cooperativa de l'Aldea. Ahir dijous al matí van passar també per la comissaria dels Mossos de Tortosa, mitja dotzena de proveïdors, els emissors de les factures, denunciats per falsificació de document mercantil i cooperació en delicte de subvenció, només un d'ells va accedir a prestar declaració. La resta van ser citats a compareixer als jutjats en unes setmanes. D'aquesta manera, Daniel Ferrer tornarà a passar, o ha tornat a passar més ben dit, una altra nit detingut a la comissaria dels Mossos de Tortosa, tot esperant ser posat a disposició de la jutgessa de Tortosa. El seu advocat, Jordi Fernández, es mostrava sorprès perquè, per a prestar el seu testimoni davant dels agents, l'hagin hagut de retenir o detenir. No ha volgut declarar, deia l'advocat, i ha dit que no ho volia fer al jutjat. Imputat mesos enrere per la jutgessa pels presumptes delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda, així com falsedat en balanços, comptes i informes, a l'exgerent se l'acusa ara d'haver inflat l'import de factures de proveïdors per intentar incrementar la quantitat de les subvencions i camuflar així les pèrdues de la cooperativa. Es tractaria de factures per subministraments relacionats amb l'activitat agrària o fins i tot obres de construcció. La investigació per les factures arrencaria de la troballa dins els ordinadors que ell mateix utilitzava a la cooperativa de diversa documentació i factures irregulars. El mes de maig del passat 2013, els Mossos van escorcollar les oficines de l'entitat i van copiar els discos durs dels ordinadors després que l'actual presidenta Montserrat Llosa informés sobre l'existència de nous documents relacionats amb la fallida financera. Mentre Ferrer es trobava detingut dins les dependències policials, mitja dotzena dels proveïdors que van emetre factures denunciats per presumpta falsificació de document mercantil i cooperació en delicte de subvenció van comparèixer per prestar declaració. Només un d'ells va acabar declarant, la resta van ser citats per comparèixer davant la jutgessa de Tortosa en les properes setmanes. El que va declarar va ser Javier García Vivo, un empresari de la localitat que es dedicava a instal·lar canalitzacions i regadius, assegurava que va efectuar treballs d'instal·lació de regadiu a dos finques de la cooperativa, a Camarles i Vinallop, instal·lacions per valor d'uns 800.000 euros. Diu que encara li deuen diners i nega qualsevol irregularitat relacionada amb les seues factures. Ahir dijous al matí es va negar també a prestar declaració, tot i que va manifestar que l'han citat a declarar als jutjats el pròxim dia 27 de novembre. Escoltem García Vivo.
Ni me han dicho de qué iba, ni me han dicho por el tema de la cooperativa de la aldea. Y ya está. Yo lo que espero es que me pidan documentación, la que pueda presentar la presentaré y la que no pueda presentar pues no la presentaré, lógicamente, y fuera. No tengo nada que esconder.
Per la seva banda, l'advocat de Daniel Ferrer, Jordi Fernández, mostrava, com dèiem anteriorment, la seva sorpresa per la detenció de l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea.
Que em provoca sorpresa el fet de que per testificar el tinguin que detindre o retindre. Simplement és un cas de sorpresa, però avui l'he atès aquí, no ha volgut declarar, em sembla perfecte, i ha dit que volia declarar en el jutjat, en tot cas, i demà serà una altra cosa.
I demà declararà el jutjat, sí.
Juntament amb l'exgerent estan també imputats en el cas l'exdirector de l'oficina de Bankia a Amposta, Antonio Fornós, l'exdirector de la secció de crèdit, Enric Sabater, l'exdirector general de política financera, Ferran Sicart, els inspectors Pau Benito i Ramon Cortacans, el responsable de l'auditora, BDO, Juan Carlos Torres, així com l'expresident de la Junta Rectora de l'entitat, José Fernando Falcó, l'extresorer, Joan Benito, i l'exsecretari, Lluís Gilabert. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallorés, valorava la detenció de l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, reconeixent-li, això sí, la presumpció d'innocència, però matisant que és una persona clau en tota la investigació i que ha de donar totes les explicacions. Pallarès s'ha mostrat satisfet perquè avança la investigació policial i judicial per esclarir què va passar en la gestió de l'entitat i detallava que, paral·lelament, el govern continua treballant amb la cooperativa per estudiar la seva viabilitat. I des de l'Aldea i les qüestions relacionades amb la fallida de la cooperativa agrícola, on anem ara cap a l'Ametlla de Mar, el fins ara president de la Confraria de Pescadors, Janet Llambric, que es defensa davant dels arguments exposats pel Cabildo, arguments que el van forçar a la dimissió del seu càrrec. Janet Llambric diu que en 6 anys no va sobrepassar el pressupost que el Cabildo i la Junta General aprovaven per al president de la confraria. I així ens ho explica en la crònica que avui des de la Cala Ràdio ens envia Olga Tomàs.
Després que Janet Llambric, el fins ara patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, presentés la seva dimissió el passat 25 de setembre, una dimissió de la qual es va donar compte davant la Junta General de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar el 29 de setembre, ara Llambric vol defensar-se davant les acusacions del Cabildo que el van portar a la dimissió. Entre els arguments clau hi havia la pèrdua de confiança amb el president de la Confraria, perquè segons el Cabildo, Llambric va fer prevaldre l'interès particular sobre el col·lectiu. A més, se l'acusava del deteriorament de la relació de la cofreria amb altres entitats del sector pesquer. L'escoltem.
però que sapiésseu que el president de la Cala mai ha deixat d'anar a cap reunió sempre que l'hagin convocat o l'hagin picat per telèfon. Per exemple, jo vaig estar en una reunió, això va ser a finals de maig, a València, perquè sabia que anava també el ministre de Marina, en aquell moment, també Canyeta. I vaig anar, i vaig tenir l'oportunitat de poder parlar 10 minuts i un quart junt amb un altre president d'aquí la província de Tarragona, i aquest home doncs, mos va recibir, i jo li vaig dir-li el problema molt gros que teníem, diguem-li, al golf de Sant Jordi.
Un altre dels arguments del Cabildo va ser el cost elevat de l'exercici de les seves tasques com a president. Llambric es defensa així.
Primer que tot, diré que, per exemple, el que diuen dels gastos que el patró major diuen que era... Bueno, doncs mira, no acabo d'entendre aquesta paraula, perquè resulta que jo, com a patró major, he vist que han firmat la Junta General, Cabildo i Junta General, primer és el Cabildo, Cabildo aprovava els pressupostos meus, en aquest cas com a patró major, i després passava la General, i la General ho acceptava. Per tant, jo mai passat en 6 anys dels pressupostos que li donaven al president.
Recordem que la dimissió de Janet Llambric va evitar la presentació de la moció de confiança prevista pel dilluns 29 de setembre en la reunió de la Junta General, presentada per 20 dels 29 membres d'aquesta Junta.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
Parlem ara de qüestions musicals perquè l'Escola de Música de Santa Bàrbara ofereix ara també classes de guitarra. És la primera vegada que s'ofereix aquesta possibilitat per estudiar un instrument que no és pròpiament de banda. La banda, últimament, ha participat a la Trobada Nacional de Bandes de Música de Catalunya i va ser també la banda invitada a l'Escola d'Estiu a Prada de Conflent. L'entitat celebrarà el seu 25è aniversari el proper 2015 i així ens ho explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
La Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara ha iniciat el curs amb algunes novetats destacades, com per exemple l'obertura de l'Escola de Música i admetent l'aprenentatge de nous instruments com la guitarra, que no són pròpiament instruments de banda. El director del centre, Marc Subirats, deia que el curs ha començat amb gairebé una desena més d'alumnes, cosa que no està gens malament tenint en compte les dificultats econòmiques per les que travessen moltes famílies, i que encara que com a escola de música la prioritat és potenciar l'aprenentatge dels instruments propis d'una banda, cal estar obert a totes les possibilitats. Així doncs, i responent a la demanda d'un grup d'alumnes, enguany, per primer cop, l'escola Germans Florets inclourà també classes de guitarra. Escoltem Subirats.
Sí, enguany hem tingut unes 8 o 10 altes, que ja està bé per ser un any que continuem en les crisis aquestes famoses, i com a novetat te podem comentar que enguany hem introduït el que és l'assignatura de guitarra, el professor de guitarra. Algunes vegades mos havia comentat, però només venia pues, algú interessat, una persona, llavors clar, per una persona tot sola introduir un instrument, fer vindre un professor especialment per una persona és molt complicat, i enguany ha coincidit que han vingut tres o quatre alumnes que ens havien demanat si podíem fer guitarra, i el que hem fet nosaltres és això, és espavilar-nos, buscar un professor, i a partir d'ara pues, ja podem ofertar un altre instrument més a l'escola de música. Sí. Has d'estar obert, o sigui, nosaltres sí que som una banda que depenem una escola de música que depèn de la banda, perquè la banda és la que, com aquell que diu, la que aporta els ingressos al poble gràcies a les seves actuacions i tot el que fa durant l'any, i el que ens interessa a l'escola és potenciar instruments de banda, perquè són els que quasi bé t'aguanten a l'escola, no? En la base de les subvencions i tot el que rebem. La guitarra no és un instrument de banda, però també és el que parlem, que hem d'estar pues, això oberts, perquè no tothom pues, vol fer potser aquest instrument que participa pues, en els passacarrers o en els concerts i té interès per fer altres altres tipus o coneixia altres tipus d'instruments.
La Unió Musical Jaume Balmes va estar també, va ser una de les 25 bandes catalanes que van participar el passat 4 d'octubre a Barcelona a la tradicional trobada nacional de bandes de música de Catalunya, en la que hi van prendre part un miler de músics catalans. Paco Casado, d'altra banda, president de l'entitat, en recordava també que el passat mes d'agost la Unió Musical Jaume Balmes va ser la banda invitada a participar oferint un concert molt emotiu on la interpretació dels Segadors va tenir una resposta espectacular. Tothom es va aixecar de la cadira, enfatitzava Casado.
Com era la universitat i això va vindre el rector de la universitat a escoltar-nos, però va ser molt bonic i molt emotiu perquè quan van tocar els Segadors mateix estàvem dins de França, a vegades aquí els toquen i la gent els costa aixecar-se de la cadira, no? I allí va ser espectacular perquè tothom se va aixecar, no? I vam fotre una festa bastant bonica.
El president també ens avançava que estan preparant el calendari d'activitats per celebrar els 25 anys que l'entitat complirà el proper 2015.
Gràcies, Josep. No deixem les propostes formatives per fer-ho. Anem ara cap a Deltebre, municipi, on és en marxa el projecte Joves Aprenents. I així ens ho explica en la crònica d'avui des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
A principi d'aquest mes, els alumnes de l'Aula Oberta de l'IES Deltebre engegaven una nova edició del projecte Joves Aprenents, que té com a objectiu obtenir formació pràctica en diferents empreses de la població. El projecte, fruit d'un conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Deltebre, pretén que els alumnes puguin sortir de les aules per realitzar unes hores de formació pràctica en estades en empreses i complementar la formació rebuda a l'institut, tal com destaca el coordinador del projecte, Albert Vallepérez.
El projecte és de joves aprenents que hem engegat a l'institut, lo portem duent a terme des de fa uns 4 cursos i ara aquí Deltebre no som l'únic institut i l'únic poble que el té. A Catalunya hi ha molts instituts que hi participen i és un projecte, un conveni que relaciona el Departament d'Educació, o es firma entre el Departament d'Educació, l'Institut i l'Ajuntament del poble on hi participen les empreses. En aquest projecte de joves aprenents es tracta que els alumnes dins de l'horari escolar faiguen unes hores de classe a l'empresa. L'objectiu és que l'alumnat conegui al llarg del curs unes 5 o 6 empreses que ell tria d'entre les que hi participen. Per això estan més o menys d'entre 6 i 8 setmanes a cada empresa. Així l'alumne té l'oportunitat de veure diferents oficis i s'endú una visió del món laboral que no tindria si no hi hagués participat. En general, al nostre projecte de joves aprenents hi participen alumnes de l'aula oberta, però està obert a que altres alumnes de l'institut hi puguin participar si així es considera des de l'equip docent i l'equip directiu d'aquí de l'institut.
A cada alumne se li assigna una empresa d'entre les 12 participants on rep 12 hores de formació pràctica a la setmana. Cada 2 mesos aproximadament canvien d'empresa per poder emportar-se una visió més objectiva i crítica dels diferents oficis i del món laboral.
Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja, del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Gaudeix de la gastronomia marinera amb els menús dels restaurants del Club de la Gastronomia i degusta la tapa blanca a la ruta del Tapamar. Amb 2,50 euros, la tapa més la beguda. Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja, del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui encara hem començat amb unes temperatures una miqueta més altes cap a les comarques gironines i en algun sector de la costa, valors que no han baixat d'aquests 20 graus durant la nit i matinada, i en bandes de núvols alts i prims. Aquesta continuaria sent la tendència, estones al cel una mica més enterbolit, però el sol s'imposarà i això es traduirà altre cop en un migdia càlid. Les temperatures s'enfilaran avui fins tot una miqueta més que no pas ahir, per tant, més valors que tocaran o passaran dels 25 graus i puntualment, com ahir, algun termòmetre arribant als 30 graus. Poques novetats, alguna nuvolada de tarda cap al Pirineu, Prepirineu, Lleidatà, poc important, i aquesta continuarà sent la tònica de temps de cara al cap de setmana. Algun banc de boira matinal, sobretot cap a les zones més fondes del Pirineu, temperatures de matí, matinada i també al vespre un pèl més fresques, però en canvi al migdia les temperatures tant dissabte com diumenge encara es voldran enfilar una miqueta més. Per tant, aquests valors podríem dir d'estiu de cara al cap de setmana.
Com cada dia amb la previsió del temps i sempre de manera especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana, arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Divendres 17 d'octubre, un dia més, ha estat un servidor, Domènec Ramal, qui s'ha encarregat de presentar i coordinar este temps d'actualitat que us oferim des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Un temps que novament hi tornarà a ser en sintonia dilluns que ve. Fins llavors, gràcies per la vostra confiança. Molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.